Dilluns vinent, tot sembla indicar que la Generalitat anunciarà un pla, un nou pla de desescalada. Però ja s'ha filtrat el document, que això és un altre problema que en podríem parlar. Què preveu aquest document? Doncs que a partir de dilluns, presumptament, que això no ens ho prenem al peu de la lletra, presumptament obri la restauració el 30%, tant a les terrasses com a l'interior, també la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50%, i també s'aplicaria per obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un aforament màxim de 600 persones. La resta de restriccions seguirien vigents en aquest primer interval. En una segona etapa, al cap d'una o dues setmanes, el confinament de cap de setmana passaria a ser comarcal i els gimnasos podrien reobrir el 50%. La restauració passaria al 50 i la cultura al 70. En fi, xifres i filtracions que ens donen perquè ens anem entretenint, però la realitat és que tot segueix tancat, tot el que està tancat, la restauració sobretot, i que les xifres són les que són, que cada cop són millors, però que no és per tirar coets. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, les 12:21 minuts, dimarts 17 de novembre del 2020, pràcticament fregant els 13 graus a la ciutat de Lleida, amb sol i un ambient agradable per les dates en les que estem i sobretot per una setmana passada amb boira. Per tant, que no ens podem queixar dos dies seguits sense boira a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també la darrera hora informativa. Avui parlarem amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. Amb ell parlarem doncs, de l'estat d'un parell d'obres que s'havien anunciat, una que ja a més fa dos anys que va passar, que és el tema de la plaça de l'Exèrcit. L'altra, el creuament de l'antiga Nacional 2 amb el carrer Riu Ebre. Amb ell també parlarem de l'estació d'autobusos, si ja ho tenim clar o no, si sabem on va, on no ha d'anar, i de la Lleida 30, que jo reitero, hem entrat a la Lleida 30 i se n'ha parlat molt poc, poquíssim, massa poc, i ni tan sols crec que s'han activat els mecanismes perquè la ciutat canviï, perquè bàsicament si ens quedem aquí els cotxes, en lloc d'anar a 50 només poden anar a 30 i prou, és que no haurem acabat d'entendre bé aquesta norma, que evidentment està, primer, per reduir la sinistralitat, segon, i això és teòric, m'agradaria buscar algú que ens fes els càlculs per reduir la contaminació, dic que ens faci els càlculs perquè és veritat que un cotxe a 30 emet menys gasos que a 50, però també és veritat que està més estona per arribar al mateix lloc. Per tant, no sé si una cosa compensa l'altra. Fan menys soroll, per tant, la contaminació acústica també baixa, però ja et dic, jo crec que tot això, això és, potser és immediat, però jo crec que la gran oportunitat és per transformar la mobilitat a la ciutat. I això és una cosa que no es pot fer, no es pot deixar de que passi espontàniament si jo crec que l'Ajuntament ho ha de capitanejar. En fi, parlarem d'aquestes històries amb el Toni Postius i també rebrem els consells dels nostres advocats des de Q2 Consultors amb el Josep Lluís Gómez. A partir de la una, a l'espai gastronòmic, avui tornarem a parlar de sake, però ho aprofundirem una mica més, perquè hem d'acabar coneixent tot aquest tema. Penseu que la majoria del que sabíem no serveix. Ens han enganyat o no és el que creiem que era el sake. Per tant, avui en tornarem a parlar. I a partir de dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts. Pel que fa a les temperatures diurnes, d'avui són més altes del Pirineu i lleugerament més baixes a la resta, màximes previstes de 20 graus a Viella i a la Seu d'Urgell, de 17 a Tàrrega, de 7 de Balaguer i de 15 a Lleida capital. I si parlem del vent, seguirà bufant fluix i de direcció variable. Si mirem a la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida predomini de cels poc ennuvolats amb boires matinals al sud de la regió. Per últim, les temperatures diurnes no patiran massa canvis demà, amb unes màximes que seran de 21 graus a Viella, de 20 a la Seu d'Urgell, de 18 a Tàrrega, de 17 a Balaguer i finalment de 16 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I sabeu, com hem dit al principi, amb aquest esborrany filtrat d'aquest pla de desescalada, que a priori, si les xifres segueixen igual, s'anunciarà durant aquesta setmana, que entraria en vigor a partir del proper dilluns i que tindria diverses etapes que estarien separades entre si entre una o dues setmanes. Tot això amb tots aquests condicionants que hi ha, és a dir, si les xifres es mantenen com ara i, presumptament, a partir de dilluns. És a dir, oficialment no ens han dit res, però ja ens ho han dit tot. És curiós que hi hagi tantes filtracions de documents oficials cap als mitjans de comunicació, però vaja, és això, eh? A partir de dilluns sembla que la restauració podria obrir el 30%, tant terrasses com a l'interior, la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure i amb aforament al 50%. Això en una primera etapa. A la segona etapa és quan entraria ja poder obrir els gimnasos al 50%, la part tancada, i la restauració passaria al 50% i a la cultura al 70%. En aquesta primera fase, recorda que també preveuen obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concert amb un aforament màxim de 600 persones. En fi, ara ho obro, demà ho tanco i després t'ho deixo obrir al 50%. No crec que les xifres estiguin com per prendre'ns a la lleugera el tema d'obrir o no deixar-ho obrir. Si és cert que si econòmicament s'estiguessin fent bé les coses, és a dir, vull que els restaurants estiguin tancats, perfecte, els ajudo. Però com que no és així, doncs el sector de l'hostaleria, i amb raó, es queixa i diu, escolti, és que nosaltres som els que portem més temps tancats que ningú, perquè és que fins i tot el sector de l'estètica va poder obrir aquest dissabte passat. I et dic, la Federació d'Hostaleria ho diu, estem al límit. I m'ho crec, hi ha molts establiments que deuen d'estar al límit. Doncs aquesta gent, si vols que segueixin tancats perquè a nivell de salut consideres que és una bona opció, ja no entro, que si està ben decidit o no, però si consideres que està, els hauràs d'ajudar. No només tanqueu i ja està. Mira, tu sí, tu no, tu sí, tu no, els que teniu un restaurant, tanqueu. I espavil. Ja parlarem d'aquí 3 mesos si heu sobreviscut. I tu que tens una fruiteria, no, tu segueixes obert. I tu que vens cotxes, doncs, bueno, tu segueixes obert, tu que tens un gimnàs, no, tu tot tancat. Clar, és que és tan aleatori que, repeteixo, si al final tens uns estudis sanitaris que t'aconsellen tancar aquests sectors, no ho discutirem, però bé els hauràs d'ajudar, perquè si no, no és just. I si no, passen coses com les que estan passant, que molts han de tancar, moltíssims, moltíssims. Veurem com va tot aquest tema de la reobertura a partir de dilluns, dia 23. Durant aquesta setmana s'informarà de tot plegat. Com tenim les xifres? Doncs les xifres ens diuen que a la regió sanitària del Pla de Lleida el risc de rebrot ha baixat uns altres punts, fins als 476, uns 30 i escaig punts, i que la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,84. Per tant, bueno, la tendència és bona, però el risc de rebrot és de 476 punts. A partir de 100 és considerat alt, en vermell. Per tant, vaja, estem molt lluny d'estar bé, però molt lluny d'estar bé. Estem malament, tirant a molt malament. Ara, la tendència és bona? Sí, sí, la tendència és bona. Com està la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran? Doncs tenen un risc de rebrot de 639 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia, que ahir estava per sobre, bastant per sobre de l'1, ha baixat fins al 1,07. I a nivell de Catalunya, el risc de rebrot està als 405 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,76. Per tant, de manera global, les coses doncs estan millorant. Que estem bé? No, no estem bé. Però la cosa està millorant. Deixem-ho així.
Cope Lleida. Estàs informat.
I tal com havíem avançat avui a l'inici del programa, tindrem el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, el Toni Postius, amb nosaltres. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, tindrem amb nosaltres, sí que el tenim amb nosaltres, però a través de línia telefònica, perquè la situació... ara estava revisant, Toni, amb tu vam parlar al mes de juny, si no recordo malament, la darrera entrevista. Sí. Després d'estiu ja sabem com va anar i ja sabem com estem igualment. O sigui que és com el dia de la marmota. Estem, home, no et diré que estem igual, però vaja, la situació és similar, eh?
Sí, la veritat és que està sent un any molt difícil, molt complicat. El virus no acaba de marxar, sinó que continua estant molt present a nivell de la societat, no? Però també és cert que aquesta setmana hem tingut notícies positives, no? El fet que per fi puguem disposar d'aquestes vacunes en el curt termini i que ja en tenim dos candidates, no? Precisament que puguin començar-se a posar a disposició de la gent a partir del finals de desembre, a principis de gener. Jo crec que posa una mica d'esperança tota aquesta situació en la que fa molts mesos que estem instal·lats, i particularment a Lleida, en aquesta tercera onada que tornem a viure i tornem a patir i que porta conseqüències importants a nivell econòmic.
Toni, abans de començar t'he de preguntar per dues obres. Una que vas anunciar aquí, la del creuament del carrer Riuebre amb l'antiga Nacional 2, que s'havia d'haver dut a terme aquest estiu, el mes d'agost, si no recordo malament.
Sí.
Per què no s'ha fet? Quina és la situació?
Bé, aquesta és una actuació que ha de fer el promotor privat que està construint el centre, bueno, aquest equipament comercial del Conforama, a la zona de la Copa d'Or. De fet, era una imposició que per llicència s'especifica que fins que no, és a dir, no podrà obrir fins que no hagi fet aquestes actuacions. I és evident que, bueno, tota la situació de la pandèmia ha fet que els plans de treball i d'obertura s'hagi retrasat absolutament tot.
Val, o sigui, no s'ha cancel·lat res, simplement és un problema de tempos, per entendre'ns.
Sí, és un problema de tempos i, a més, és una actuació que puja quasi mig milió d'euros que l'Ajuntament imposa al promotor d'aquest equipament comercial i, per tant, de cost zero per l'Ajuntament, tindrà aquesta part de benefici de que ens resol una qüestió de mobilitat important i també de capilaritat de lo que és l'eix 11 i a més, doncs, ve per llicència imposat com a condició per poder obrir. Per tant, abans de que s'obri aquest equipament, doncs s'haurà de fer aquesta actuació. Em consta de que, bueno, la seva previsió és de tirar endavant i de continuar-ho fent. El que passa és que, com amb moltes coses, la Covid ha acabat afectant, pues, bueno, totes les planificacions que teníem, no?, termes generals, i aquesta n'és una.
Sí, sí. I després el tema de la plaça de l'Exèrcit, que sí que ja s'hi està treballant, amb aquell despreniment que va haver al talús del turó de Gardeny, que anul·lava un carril. Això ja, a priori, aquest desembre farà dos anys, que va passar. Això ja quedarà obert?
Sí. De fet, la previsió d'acabament dels treballs és fer-ho, és acabar durant aquest mes de novembre. S'ha fet tota una sèrie de, bueno, un sanejament de tot el que és el talús. S'ha col·locat una malla, s'estan ara col·locant unes bares metàl·liques clavades, 70 bares, per consolidar el turó i que aquesta malla, doncs, faci de suport per qualsevol eventual desprendiment que es pugui produir a futur, i per tant, a finals de novembre, principis de desembre, molt tardà, doncs ja es podran retirar aquestes peces de formigó que fa més de dos anys que estaven ubicades i que causaven problemes de circulació i de seguretat per als vianants, no? Vull dir,
ha costat,
una d'aquelles carpetes que ens vam trobar quan vam entrar al govern municipal i que ens vam posar a treballar. I també hi ha hagut aquest retard perquè també estava previst d'actuar-hi durant l'estiu, el que passa que amb la suspensió dels terminis administratius que va venir imposat per l'estat d'alarma, doncs aquest any tot va molt, de com ets retrasat de les actuacions que havien previstes al mes de gener.
Toni Postius, jo ho vaig dir en el seu moment i ho he repetit, el que passa és que la pandèmia potser no ens fa veure la magnitud del canvi, i és l'entrada en vigor de la llei de 30. Per mi vaja, jo espero que amb els anys ho veguem com un canvi, un impàs a la ciutat. La llei de 30, recordem que és que la velocitat genèrica de tota la ciutat passa a ser de 30 km per hora, menys les vies amb doble carril per sentit o que estiguin marcades amb una altra velocitat. Si és cert, si és cert que la DGT, la Direcció General de Tràfico, ha aprovat que a partir del 2 de desembre de gener del 2021 entri en vigor de manera generalitzada a tot Espanya, però vaja, que a Lleida això ja ho tenim. Això implica, entre d'altres coses, que el 87% de carrers de Lleida, que passen a ser de 30 km per hora, hagin de coexistir al mateix lloc, a la mateixa calçada, un camionet, una furgoneta, un vehicle, una moto, un ciclomotor, una bicicleta i un patinet elèctric.
Correcte.
Vaja, diria que s'ha fet poca comunicació d'aquest tema, eh?
Bé, la veritat és que aquesta va ser una iniciativa, una proposta que es va començar a parlar justament amb aquest canvi de mobilitat imposat també com a conseqüència de la Covid, no? I vam estar tenint contactes a nivell de l'Estat, doncs, per veure exactament quins plantejaments feien, no? I se'ns va comunicar que la seva intenció a nivell de l'Estat, doncs, era fer aquest canvi a, diguéssim, que totes les ciutats,
sí,
les vies secundàries, un sol carril, doncs, fossin d'una 30, però tampoc no tenien clar quin calendari d'implementació tindrien, i per tant nosaltres el que vam decidir va ser modificar l'ordenança de circulació, que això es va fer al mes de juliol, i per tant implementar-ho, doncs, a partir del 30 d'octubre. A nivell de comunicació és evident que sempre es podria fer molt més, tot i que s'ha fet molta pedagogia, doncs, a través de, s'ha posat cartells, opis, s'està fent una campanya de difusió a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes, resolent molts dubtes. La Guàrdia Urbana també justament està fent ara una funció pedagògica, però és evident que això comportarà un canvi important, no? D'una banda, perquè des del punt de vista mediambiental, doncs, la reducció a 30 km per hora en aquelles vies secundàries, doncs, comporta una reducció dels casos de contaminants que emeten els vehicles, diguem, de combustió, també una reducció de la contaminació acústica, perquè aquest és un element del soroll, no? Si alguna cosa hem descobert durant els confinaments, el silenci, no?
O les ciutats són sorolloses, les coses com siguin.
Sí, no, però vull dir, ara, quan surt al balcó a les 10 de la nit, que hi ha el toc de queda, no? O quan hi havia els confinaments, doncs, caram, una ciutat en silenci, però és una ciutat molt diferent a la que estem acostumada. I després una qüestió que és molt important, que és la reducció de la sinistralitat, per una banda, i també per la gravetat dels atropellaments que es puguin arribar a produir, no? Perquè s'ha demostrat que quan passes de velocitats de 50-30, doncs el risc de morir o dels danys que, diguem, que siguin més greus a la persona quan és atropellada, doncs es redueixen quasi en 8 cops, inferior.
Mm-hmm. Per tant, però vull dir que l'entrada en vigor de la llei de 30, a part del tema de la reducció de la sinistralitat, que és molt important, a part de la contaminació acústica, també hauria de ser una oportunitat, vaja, jo crec que ni pintada, per fomentar el transport alternatiu i sostenible a la ciutat.
Bé, i aquí és on venia jo, no? De dir, justament, també obre, diguem, una nova forma, diguéssim, de moure'ns i de desplaçar-nos a la ciutat amb un impuls del que ha de ser el transport públic, però també perquè els usuaris dels BMPs i de les bicicletes, doncs, i els vehicles privats, no?, s'acostumen justament a conviure i compartir calçada, que aquí és un tema bastant novedós, però jo mateix que vaig estar vivint un any a Dinamarca acabant els meus estudis d'informàtica, bé, allò era una cosa habitual, no?
Sí.
I per tant, aquí justament el que hem de fer ara és acostumar-nos tots plegats, doncs, amb aquesta nova realitat, i que a més ara, doncs, amb aquesta normativa també de la DGT, acaba de ratificar, no?, que justament l'aposta que feia Lleida. La nostra voluntat al final és que tothom amb aquesta nova situació hi vegi una oportunitat, i per tant, doncs, estem fent molta pedagogia i continuarem fent els propers mesos, no? I que, bueno, a poc a poc la gent també vagi perdent la por, doncs, a utilitzar, diguéssim, les calçades on s'hauran de compartir, no? El cotxe deixa de ser el rei, sinó que justament, doncs, ha de compartir amb d'altres elements de desplaçament que han vingut aquí per quedar-se, i per tant això potser costarà al principi, però a poc jo crec que serem capaços de conviure i aprendre a conviure tots plegats.
Teniu sobre la taula algun projecte en el que es pugui dur a terme una potenciació de la compra o l'ajuda de compra de bicicletes o de patinets?
Bé, nosaltres el que estem fent és una política des del punt de vista d'acabar del que són els grans eixos de, diguéssim, dels carrils bici, perquè evidentment en aquelles vies, en aquells vials en què continuen sent zona 50, doncs avui en dia ens trobem en una ciutat on els carrils bici acaben, comencen, vull dir, no tenen una continuïtat, no? I per tant estem fent aquesta feina que ens costa molt, perquè la situació econòmica de l'Ajuntament és complicada, però estem fent aquest esforç a acabar els eixos. Després una campanya també de senyalització horitzontal, perquè teníem molts carrils bici que bàsicament ningú sabia que hi passaven, no? Per exemple, la Bordeta, hi havia un carril bici que feia tants anys que s'havia pintat de que havia passat completament desapercebut, no? I per tant estem reforçant la senyalització, posant separadors als carrils, etc, per tal de que allò que ja tenim funcioni, complementar allò que feia falta en alguns trams i sobretot doncs, fer molta pedagogia també amb les entitats justament perquè ens ajudin, perquè també tenim usuaris que passen en bicicleta, persones que estan prohibides i això comporta perill d'atropellaments amb persones de gran, no?, per exemple, o amb els usuaris de patinets que es pensen de que poden anar per tot arreu i pertanyen a unes normes que s'han de complir.
Sí.
I per tant ara el que estem fent és concentrar-nos a consolidar justament que tothom tingui molt clar quines són les normes, per on s'ha d'anar, que qui ho vulgui fer doncs, ho pugui fer en condicions de seguretat, i a partir d'aquí també doncs, ja veurem llavors si es fa un desplegament més intensiu, com s'havia anunciat que hi havia empreses, és cert que hi ha empreses i que volen venir a la ciutat, de poder posar doncs, lloguer de patinets i bicicletes i coses per l'estil, i nosaltres a nivell de govern municipal que volem fer és que aquest desplegament doncs, es faci endreçat, es faci, diguem, aprofitant també l'experiència d'altres ciutats que potser han estat més pioneres que nosaltres, però que també llavors quan ets pioner et trobes en situacions que potser no havies previst, no? I per tant amb això volem fer passos en ferm i no tenir pressa excessiva precisament per no anar, és a dir, perquè a l'hora d'avançar el que es vagi fent es vagi consolidant, no? Abans d'obrir nous fronts, perquè si no quan toques moltes tecles no n'acabes tocant mai cap bé.
Regidor d'Urbanisme, de manera ràpida, i és que el tema és per parlar-ne, però et volia preguntar també pel pla de l'estació i l'estació d'autobusos. Sé que és un tema recurrent, però ja ho era fa temps, crec que un tema urgent i no ha deixat de ser-ho. Sí. Com està el tema?
Sí. Bé, aquest és un tema igual que les bases del Picat o la Fira de Lleida o tants projectes que en aquesta ciutat fa dècades, no?, que se'n parlen i que també doncs, des que vam entrar al govern teníem molt clar que calia abordar-ho. I en aquest sentit, si alguna cosa ens ha permès la situació de la Covid és que hem estat fent moltíssimes reunions amb tots els operadors, amb tots els actors implicats amb la resolució del pla de l'estació, perquè aquí convé recordar que hi actua la Generalitat, hi actua Adif, hi actuen també els propietaris privats que tenen sol per l'àmbit. També tenim la situació de l'estació d'autobusos vella, que l'Ajuntament ja va aprovar doncs, de donar per finalitzada la concessió de 50 anys, que acaba d'aquí poc més de 2 anys, no? I per tant la nostra voluntat és...
O sigui, ara hi ha data de caducitat.
Sí, no, vull dir, precisament vam fer això, vull dir, escolta, nos posem una data i ens obliguem tots plegats perquè aquesta és una qüestió que s'ha de resoldre. Llavors, en quin punt estem? Pel que fa referència al pla de l'estació, que és un àmbit que fa dècades que està pendent de resoldre, hem estat parlant amb Adif i amb totes les parts implicades i jo crec que estem en vies de poder trobar una solució que faci que es pugui desenvolupar el pla de l'estació, des de ser molt realistes i tocant de peus a terra i deixant l'urbanisme faraònic propi d'altres èpoques, però que després fa que siguin inviables aquests projectes. I per part de la Generalitat doncs, ja va licitar el que és la redacció de la nova estació d'autobusos i per tant la previsió nostra és que de cara a l'any que ve, un cop estigui redactat el projecte, doncs ja es pugui licitar les obres i que per tant ja tingui una estació d'autobusos a l'alçada del que es mereix.
I la ubicació? La ubicació?
El que fa referència a la ubicació, doncs d'aquí a final d'any amb la Generalitat anunciarem quina és la ubicació definitiva, perquè s'han estat analitzant doncs, pros i contres de diferents emplaçaments, tant el que hi havia en aquell moment, que clar, no és el mateix l'estació d'autobusos que es dissenyen ara a les que es feien fa 10 o 15 anys, no?, que és el plantejament que es feia, amb d'altres emplaçaments, i per tant d'aquí a final d'any doncs, explicarem quina és la ubicació definitiva, el per què i com ho farem.
Molt bé.
Encara estem acabant de lligar serrells i... quan no depens de tu i depens d'altres actors i no menors, doncs has d'anar de la mà amb ells, doncs hem estat molt prudents, sent molt, fent moltíssima feina de forma discreta, perquè el que t'interessa és que hi ha un partit i posi d'una
funció... Ja entenc que no em pots dir a on, però sorprendrà quan ho digueu o no?
Bé, jo crec que no, des del punt de vista de que la situació...
Bueno, no pot anar gaire lluny de l'estació de tren, realment. Ha d'anar per allà.
No, vull dir, clar, és evident que ha d'anar instal·lada l'estació d'autobusos al pla de l'estació, precisament perquè es busca aquesta intermodalitat precisament per fomentar molt que sigui l'usuari del transport dels autobusos, després si ha d'agafar o despassar-se en tren a la inversa, doncs ho pugui fer perfectament, no? La decisió encara no està presa, per tant no puc dir ara on anirà exactament. Doncs com que la Generalitat ha de ser qui construeixi l'estació, doncs estem a l'espera d'unes conclusions, uns estudis que l'encomanar, i per tant la previsió és que d'aquí a final d'any definir aquest
emplaçament. Mes i mig, amb un mes i mig això ja jo torno a trucar i ens ho tornes a explicar.
Crec que serà un bon regal de Reis o de Nadal, no?
Toni Postius, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, cuida't.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Cope Lleida. Estàs informat.
I mira, no marxem de l'Ajuntament de Lleida perquè en parlarem avui d'això, a partir de 2:15, hi ha el pressupost de la paeria que s'ha d'aprovar aquest mes de novembre i de moment el Comú de Lleida s'abstindrà a la Comissió d'Economia d'aquest divendres en la votació d'aquest pressupost a l'espera de decidir en assemblea el vot definitiu del ple si no inclou un compromís en l'ajustament de la despesa en càrrecs de govern, una garantia del manteniment de l'escut social i un foment de l'estalvi energètic o el transport públic. Són socis de govern. Veurem com acaba la història. Mira, et diré que marxem a territori perquè Greenpeace... Et sonarà Greenpeace, una associació que es dedica al tema de l'ecologia i de la sostenibilitat, doncs celebra la declaració d'emergència climàtica que ha aprovat l'Ajuntament de Puigverd de Lleida. I ho considera una iniciativa valenta i positiva, però assegura que l'ONG vetllarà perquè sigui una declaració efectiva i amb mesures concretes i no es quedi només en bones intencions, com passa moltes vegades amb el tema d'aquestes iniciatives o d'aquestes declaracions dels ajuntaments. En fi, nosaltres, per cert, abans de canviar de tema, dir-te que el col·lectiu EB Lleida en Lluita presentarà finalment una moció contra l'increment de taxes de les escoles bressol municipal. Porta recollides més de 1.175 signatures contra l'encariment del 151% d'aquest servei previst per al curs vinent. L'Ajuntament de Lleida diu que estudiarà i revisarà aquesta tarifa màxima de 230 euros. Recordem que la pujada és de 90 a 230 euros en la quota mensual, tot i que les bonificacions, en funció de la renda, podrien arribar al 90%. Per tant, Sandra Castro, que és la tinent d'alcalde i regidora d'Educació, diu que mantindran aquesta pujada, que hi ha aquestes bonificacions, però que sí que revisaran la tarifa màxima, que és de 230 euros. En fi, fem una pausa i de seguida estem amb els companys de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez.
Tanca els ulls i gaudeix d'una experiència sensorial amb l'oli i les cabanes de la cooperativa de Juncosa. L'aroma especial i el sabor pur.
Assaboreix l'oli del primer raig, l'or verd i l'oli ecològic, l'Ecocabanes, l'oli de Juncosa amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
Troba-la a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, a la botiga del Mercat de la Concepció de Barcelona o a olilescabanes.com.
Amb Pintures Lab Perat, reviure casa teva és més fàcil que mai. Com? Trucant al 973-200-026 o enviant un WhatsApp al 697-33-40-58. Explica'ns què vols fer i nosaltres t'assessorem, t'ho preparem i t'ho portem a casa. Recorda, Pintures Lab Perat, la teva botiga de decoració i pintures. Som al carrer Riu Tar 12, Cap Pont, i segueix-nos a les xarxes.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Infórmate en Iveco Zona Franca, en Barcelona, Granollers, Girona y Tarragona o en la web zfas.iveco.com.
coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cercle B26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem el nostre espai de Q2 Consultors. Ja saps que els trobes a internet, www.q2-consultors.com, i que tenen equips a Barcelona, a Viella, a Balaguer, a Lleida. Estan al passeig de Ronda, número 55. Però, a més, els pots trucar, que és la manera còmoda i fàcil, al 973-28-28-18. Recorda't, que és molt fàcil. 973-28-28-18. Qualsevol mena de dubte que tinguis, que tingui a veure amb tema de lleis, ho dic així perquè és molt genèric, però qualsevol mena de dubte, escolta, tu truca als que ja en tenen i almenys que quan facis un pas estiguis ben assessorat. 973-28-28-18. Entre d'altres, en qui trobaràs? Doncs mira, el Josep Lluís Gómez, que és advocat especialitzat en dret mercantil i civil. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, i professor de la Universitat de Lleida, que ja no ho dic sempre, però també, per tant, des de la vessant docent, ens parla els dimarts el Josep Lluís. Escolta, ja vam avançar, Josep Lluís, la setmana passada, que avui parlaríem d'impagats, i que deia que té relació amb l'actualitat. No és que no hi hagués hagut mai impagats fins ara a l'arribar a la pandèmia, però sí que és veritat que des del mes de març, abril, bueno, en alguns casos és comprensible, i en altres, doncs hi ha el típic que també es passa de frenada, no? Doncs gent que deixa de pagar el lloguer, gent que deixa de pagar alguna reparació, i amb l'excusa de la pandèmia, doncs endavant. Bueno, tenint en compte que la situació és complicada per tothom, doncs anem a parlar del tema dels impagats, perquè què puc fer i que, sobretot, potser, què no he de fer, no, Josep Lluís? Què no he de fer? Perquè a vegades, amb una escalfada, dius, escolta, jo tiro per envant, no tiro pel dret. No, aviam, ull, que si no es pot complicar la història després.
Pues sí, jo crec que el tema dels impagaments és una constant de totes les èpoques, i especial en dates de crisi. I efectivament, potser avui en dia la xerrada tindria que ser què és el que no tenim que fer, perquè potser amb bona intenció hi ha molt amic, entre cometes, que ens dona uns consells que són llegenda urbana i que no convé fer, no? Mm. Caldria distingir una mica, no sé.
Sí, anem a fer casos.
El primer que caldria dir és que no es prenguem la justícia per la nostra mà, això és el primer. I després, moltes vegades tenim la idea de que un impagament suposa una estafa. No, a veure, perquè existeixi una estafa, cal que hi hagi un engany en un sentit, diguem-ne, penal, val? Mm. Un engany que ens hagi provocat aquesta entrega d'aquestes coses i aquest perjudici. Per tant, no tot impagament suposa una estafa, però sí que hi ha alguns de característics, i a més són bastant freqüents amb temps prenadalencs. Ah. És el que se coneix al nostre argot com el timo del nazareno. Què vol dir això? Ah. Vol dir que hi ha una persona que va a una empresa, fa un primer pedido, no un petitet, pague al comptat o ho pague puntualment sense cap mena de problema, fa un segon pedido una mica més endavant, una mica més gran, també el pague puntualment sense cap problema, és a dir, s'està guanyant una confiança
sí.
De cara a un tercer pedido, en aquest cas gros, enganyant-nos pensant que allí hi ha una empresa que és solvent i tal i qual, i aleshores el que fa aquest tercer gros, pues, ja no paga. Això és el que se'n diu el timo nazareno, que se sol fer amb productes alimentaris, amb productes electrodomèstics, i sobretot a la dècada del Nadal, que el que fas és comprar un lot de, no sé, de pernits, un lot de begudes alcohòliques i demés, tu no pagues, i el que fas és immediatament és vendre-ho, transformar-ho en diners i desaparèixer. Això sí que seria una estafa, ¿vale? Però fora d'aquestes situacions és difícil, no? Tentacions i coses que ens passen davant d'un impagament. El morós de la comunitat.
Això, anem a posar casos, casos concrets, perquè si la gent... I després, aviam, no els tocarem tots, per això teniu el telèfon 973-28-28-18 perquè truqueu i parleu del vostre cas. Però anem a ficar uns exemples concrets. Per exemple, el que dius tu, comunitat de veïns. Tothom paga menys un que no paga.
Vinga, el primer exemple. A veure, aquesta persona que no paga, el que preveu la llei és que, per exemple, se li pugui privar del dret de vot. No d'assistència a les juntes, ni de veu. El que no es pot fer és privar-li de l'ús d'elements comuns. És a dir, no el podem privar d'utilitzar l'ascensor, no podem ficar una clau a l'ascensor de tal manera que els veïns que estan al corrent de pagament sí puguin gaudir-ne i els veïns que són morosos no en puguin gaudir. Però alguna sentència sí que ens diu que d'elements accessoris, estic pensant en una piscina, estic pensant en una zona esportiva, a través d'una sentència amb aquest veí moros sí que se'l pugui privar.
Ah, caram.
Però sempre estem partint d'una decisió que pren un jutge, no?
Clar.
Supòsit segon, freqüent, impagament de lloguers.
Sí.
El que no podem fer és donar-li una puntada a la porta i canviar el pany. Això seria un delicte, d'allanamiento de morada, si estan vivint, a part de danys, no?
Encara que no ens estiguin pagant,
Encara que no ens estiguin pagant, nosaltres hem d'anar a buscar el desnonament via judicial i, bueno, pues, malauradament passar pels tràmits judicials la durada que tenen, no?, per recuperar la vivenda. Inclús hi ha supòsits encara una miqueta més greus, és a dir, no solament no me paguen el lloguer, sinó que determinats subministraments anaven al meu nom, l'aigua, el gas, la llum, i me toca a mi pagar-los perquè no me reembolsa el gest. No puc tallar-li el subministrament.
Això no ve a dir, escolta, pues mira, em dono de baixa de la llum.
No puc fer-ho no perquè seria probablement el que se'n diu coaccions.
Ah.
Aquesta manera... una altra qüestió és que jo no pogués ni tens, es queda viure, no puc menjar, i dir, bueno, o tu o jo, no? Però això seria una situació excepcional.
Yeah.
Val? No puc fer-ho. Altres qüestions que moltes vegades succeeixen, pues, subministraments de productes o de serveis que no resulten pagats, no? En primer lloc, en quant a retindre jo determinada cosa, és a dir, jo, per exemple, hi ha un règim que és excepcional, per exemple, els tallers, si tu no pagues la reparació complint-se determinats requisits, jo no puc retirar el cotxe, ¿vale? No puc retirar el vehicle. Hi ha alguns casos en què això és així, però fora d'aquests casos, el propietari de la cosa és el propietari, encara que em degui quartos, ¿vale? De la mateixa manera que si jo el que he fet és subministrar o entregar un producte, imaginem que jo sóc un industrial que he instal·lat a casa teva un radiador o una caldera o he canviat unes finestres...
Escolta, i no m'agrada com han quedat, però escolta, no et pago.
Bueno, aquesta seria una altra qüestió, si no m'agrada. Senzillament, quan el problema és que no te pago, el que no puc fer és entrar a casa teva i tornar-me'n, arrencar i portar-me'n aquest radiador o aquestes finestres, cosa que te puc assegurar que he vist diverses vegades, sobretot en edificis en construcció.
Clar, llavors es complica la història.
Es complica la història perquè la gent pensa que jo no... allò és meu fins a que tu no m'ho hagis pagat. I això no és correcte, no? Doncs el que volem fer és assegurar és el pagament. Primer és tindre confiança en aquella persona. Segon, intentar cobrar el màxim abans de l'entrega total. Contratar fins i tot hi ha assegurances que garantitzen en cas d'impagament o buscar algun tipus de garantia. Però allò de dir, tu no me pagues, jo entro, arranco la finestra i,
no,
per dir d'alguna manera, aquí te quedes, això no es pot fer, ¿vale? Excepte en casos en què se reté la propietat fins al total del pagament, estic parlant, de, per exemple, els típics supòsits d'un leasing, això no pot ser. Per tant, hem d'acudir a la via judicial per reclamar aquest deute, pensant moltes vegades que a lo millor no cobrem. Hi ha una dita catalana que diu que no n'hi ha, no en pot
rejar. Sí, correcte,
tant,
correcte.
Si no tenim cèntims, difícilment cobrarem, no?
Bueno, doncs ja veieu, són supòsits. Segurament la gent que ens escolta, més d'una persona s'hi ha trobat amb algun dels tres, o més d'un dels tres, per desgràcia. Si us trobeu en qualsevol d'aquestes històries, abans d'actuar, perquè és veritat que a vegades, escolta, la ràbia o la impotència et pot... I, escolta, el que dèiem abans, la justícia ja, tranquil, ja la fa jo ràpid. Abans de fer tot això, fixeu-vos que el consell del Josep Lluís Gómez, que ja fa dies que es dedica a això, et diu, escolta, fes-nos un truc i parlem-ne, i esgotem tota la, els camins legals que puguem fer, a 973-28-28-18, truca a Q2 Consultors i consulta-ho. I escolta, que segur, ells ja t'ho diran, que sí, que tens raó i la llei és així, però anem a no empitjorar la cosa, sinó a intentar arreglar-la. 973-28-28-18, busca'ls a internet, www.q2-consultors.com. Josep Lluís, per desgràcia és un tema d'actualitat, en pandèmia o sense, i bueno, avui hem parlat d'aquests supòsits, però que la gent, dins del possible, que es calmi i que us faci un truc i buscareu la solució. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Molt bon dia, Ricard, que passes un bon dia.
Arribem a la una de la tarda, senyals horaris, després tornem amb la gastronomia. Avui parlem de sake, i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas da un toque de atención a España por los homenajes a etarras. Son esas celebraciones que se siguen repitiendo en muchos pueblos del País Vasco, donde los asesinos de ETA son recibidos como auténticos héroes. También hemos visto homenajes cuando un etarra fallece. Lo denuncian permanentemente las víctimas. Y ahora llega la condena del Parlamento Europeo. La Comisión de Libertades ha pedido a las instituciones españolas que trabajen para evitar este tipo de actos que considera humillantes para las víctimas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es un paso importante del Parlamento Europeo en su rechazo a los homenajes a etarras que han tenido y tienen lugar en España. En un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en nuestro país, se pide a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de homenajes que son una humillación para las víctimas. Según el colectivo de las víctimas del terrorismo, en lo que llevamos de año han tenido lugar más de 124 homenajes a etarras. El Parlamento Europeo ratificará en pleno su petición de poner fin a este tipo de actos el próximo mes de diciembre.
En Herrera en COPE acabamos de hablar con un español que vive en Oklahoma, en Estados Unidos, y que ha recibido ya la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Se llama Miquel Fernández y es uno de los 43.000 voluntarios que ha participado en la última fase del ensayo. Sobre las dudas que tienen muchos españoles a ponerse la vacuna cuando salga, Miquel ha dicho que no hay que tener miedo porque, por su propia experiencia, los efectos secundarios van a ser anecdóticos.
Al día siguiente de la primera dosis, por la tarde, fiebre, dolor muscular, como si hubiese cogido la gripe en ese momento, pero nada, cuestión de 5 horas y ya estaba perfectamente. Y la segunda dosis fue esa misma tarde de recibir la dosis, pues más o menos los mismos síntomas. Menos fiebre, un poco más de dolor, o bastante más dolor en realidad, pero también cuestión de horas.
En Mallorca, la policía ha cerrado el poblado de Sombaña, el conocido como supermercado de la droga, hasta que sus vecinos entreguen a un delincuente que podría estar escondido en este asentamiento chabolista de las afueras de Palma. Varios policías fueron agredidos por casi 100 personas cuando intentaron detenerle. Mallorca, Cristina Requena.
El individuo que consiguió huir después de que los vecinos del poblado chabolista salieran en su ayuda es el nieto de La Paca, una de las narcotraficantes más conocidas de España. Los 4 agentes iban a detenerlo, ya que tiene varias órdenes de búsqueda e ingreso en prisión. Con sus gritos alertó a la multitud de residentes que comenzaron a rodear a los agentes, les lanzaron todo tipo de objetos y les agredieron. El considerado supermercado de la droga permanecerá cerrado durante varias semanas. Todos los vehículos y personas serán controlados por la Policía Nacional. Y es que el nieto de La Paca podría estar escondido en el poblado y se pretende capturarlo.
El virus baja los límites salariales de los clubes de fútbol, José Luis Corrochano.
La Liga está informando a esta hora sobre los límites salariales de los equipos de primera y de segunda división para esta temporada, y es evidente que el coronavirus afecta a los grandes números. Cuéntanos, Santi Duque.
Llama la atención sobre todo, Corro, el descenso de los límites en el Real Madrid y en el Barcelona. El de los blancos baja en 173 millones, se queda en 468, y el del Barcelona baja en 273 millones, se queda en 382. Javier Tebas ha querido destacar la responsabilidad de los clubes del fútbol español, que en el mercado de verano de la presente temporada han gastado un 66% menos que la pasada. Además, el presidente ha dicho que su preocupación del 1 al 10 respecto a la situación provocada por el COVID es de un 8, pero que es optimista porque están aplicando las estrategias adecuadas.
La cita del día es a las 9:45, España-Alemania en la Cartuja, en Sevilla. Necesitamos ganar para clasificarnos para la final a 4 de la Liga de Naciones. Además, hay un España-Israel de la Sub-21 que se juega a las 7:45 en Marbella.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se la ha jugado un misionero español para lograr que fuesen liberadas varias personas injustamente detenidas en Etiopía.
Pues este sacerdote es de la diócesis de Getafe, se llama Paul Schneider y está al frente de dos misiones en ese país, en Etiopía. Hace pocos días tuvo que trasladarse urgentemente a la localidad de Debiti, de mayoría musulmana, donde habían sido detenidos un catequista y dos parejas de recién casados, acusados de querer hacerse cristianos siendo musulmanes. Paul se dirigió al administrador del pueblo y sus soldados, a los que preguntó qué delito habían cometido los jóvenes y si no había libertad en Etiopía para que cada uno pueda elegir su religión. También les advirtió que si no eran liberados, lo denunciaría a sus superiores. La acción de este sacerdote surtió efecto porque a las pocas horas los cinco fueron puestos en libertad. Pero es una historia que tiene mucha tela. La vamos a contar entera dentro de media horita en El Espejo.
Gracias, José Luis. Acaba de empezar Mediodía Cope. Te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 5 minuts per sobre de la 1, dimarts 17 de novembre del 2020. Comencem el migdia de Lleida, des de Cope Lleida, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Hores d'ara, fregant els 14 graus a la ciutat de Lleida, amb sol, bon temps en general, sobretot per les dates en les que ens trobem, i amb un vent, fluixet, fluix. Per tant, la meteorologia és benèvola. De moment, aquests dos dies d'aquesta setmana, tenint en compte que veníem de boira, almenys a la ciutat de Lleida, parlo, de la setmana passada. Temperatures sensiblement més altes que les de la setmana passada i sobretot veient el sol, que ja ho sé, és molt romàntic el tema de la boira i ets un bon lleidatà, etc, etc. I jo reitero que a mi també m'agrada els dies amb boira, però també m'agrada, si ha de fer fred, que em toqui el sol a la cara i, a més, com vam parlar amb el nutricionista la setmana passada, el tema de la vitamina D i que ens toqui el sol a la pell és important, vital també. Per tant, són benvinguts aquests dies així amb sol. Anem a parlar de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Alliberen tres dones que eren explotades sexualment en un pis de Lleida que funcionava de prostíbul. Les víctimes vivien en condicions lamentables i suportaven un rígid control amb què ni tan sols podien sortir. A més, no es va parar l'activitat ni tan sols en època de l'estat d'alarma. Lleida incorpora 4 agents cívics i la ciutat ja compta amb 16 efectius. Miquel Puello, alcalde de Lleida, destaca la vocació de servei i el valor de les tasques que duen a terme en el context de la pandèmia. I el Comú de Lleida s'abstindrà a la Comissió d'Economia de divendres en la votació del pressupost de la paeria del 2021 a l'espera de decidir en assemblea el vot definitiu del ple si no inclou un compromís en l'ajustament de la despesa en càrrecs del govern, una garantia pel manteniment de l'escut social i un foment de l'estalvi energètic i el transport públic. Així mateix, també el PSC va debatre els comptes amb la seva executiva i Ciutadans es va reunir amb el govern. En parlarem avui del tema del pressupost a la tertúlia dels polítics a partir de 2:15 de 2. I com ja avançàvem al principi del programa, s'ha filtrat ja tot aquest pla de la desescalada que ha presumiblement... Recordo que parlo d'una filtració i que parlo d'una presumpció de que a partir del dilluns, dia 23, entrarà en vigor i el que s'espera és doncs anar aixecant les limitacions per trams. És un pla per reobrir activitats a partir del dia 23 per trams, que tindrà una periodicitat d'uns 15 dies a priori i sempre segons la consellera de Salut, Alba Vergés. Al llarg d'aquesta setmana ho aniran comunicant i parlaran també amb els sectors implicats. Els responsables sanitaris han defensat que es comencin a aixecar de forma progressiva les restriccions a partir de dilluns per la bona tendència de les dades de contagis en els darrers dies, tot i que no s'hauran assolit tots els objectius marcats, sobretot en l'ocupació de les UCIs. És a dir, que ens venen a dir el que ja us avançava. Tot i que les xifres segueixen sent dolentes, sí que és veritat que la tendència és bona. La tendència és bona. Però d'aquí a dilluns veurem si les xifres han millorat tant com per poder dir, escolta, sí, estem tranquils. De totes maneres, tot sembla indicar que, per exemple, l'hostaleria podrà obrir amb un 30% d'ocupació, tant a terrasses com a l'interior. També s'obriran teatres, cinemes, auditoris, etc. Això en una primera fase. I els equipaments esportius a l'aire lliure, al 50%. En una segona fase ja parlaríem de gimnasos, la part interior, amb un 50%, es pujaria el límit d'aforament de la restauració del 30 al 50% a l'interior i també es pujaria al 50% el límit a l'aforament de cinemes, auditoris, teatres, etc, etc. Això no vol dir, quan entren en vigor aquestes normes de la desescalada, que això ja està i que ja estem bé i que avanti. No. Hem de seguir mantenint les distàncies físiques, hem de seguir mantenint la mascareta i hem de seguir tenint sentit comú, a part de la higiene de les mans. Sentit comú. Que ens deixin anar a un restaurant no vol dir que ens posem 50 en una taula. Perquè és que, a més, el moment de menjar va sense mascareta. I, escolta, ens podem reunir 10, 20, 50, si vols. Si cap estem contagiats, tranquils que no ens contagiarem ningú. Però si ens reunim 5 i un està contagiat i estem menjant sense mascareta, evidentment, estem menjant a dos pams, un de l'altre, doncs la probabilitat de que m'acabi contagiant la persona que és positiva, que la millor ni ho sap, és bastant més alta. Per tant, és una bona notícia des del punt de vista econòmic i laboral, evidentment, des del punt de vista social també, però això no vol dir que haguem de perdre de vista la situació. I la situació és la següent. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim a 96 persones ingressades i el risc de rebrot és de 476 punts quan resulta que a partir de 100 és alt. Per tant, estem pràcticament 5 vegades per sobre del màxim. Per tant, estem malament. La xifra és dolenta. Que estem millor que fa uns dies? Evidentment que sí. Que la velocitat de reproducció de la malaltia a la regió sanitària del Pla de Lleida ha baixat de l'1? Sí. Això què vol dir? Que la tendència seguirà sent a la baixa sempre i quan seguim fent el que estem fent. A hores d'ara, a Lleida és del 0,84. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 639 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia, que havia pujat aquests dies, ha tornat a baixar i s'ha quedat situada al 1,07. Bueno, s'acosta al primer objectiu, que és quedar-se a l'1. A partir d'aquí, cap avall, sense excuses. I a Catalunya, el risc de rebrot és de 405 punts. Insisteixo, i em faig pesat, ho sé, però a partir de 100 és alt. Per tant, vol dir que la situació és 4 vegades per sobre de ser dolent. Per tant, és 4 vegades dolent. Per tant, la situació és dolenta. Ens agrada dir o no. Ara, la tendència és bona. I això és una cosa que no hem d'oblidar. La tendència és bona. El 23 d'octubre passat, a Catalunya, es va arribar amb un risc de rebrot de 1.047 punts. Això va ser el passat 23 d'octubre. Fins llavors ha anat baixant fins a arribar als 405 punts que tenim ara. Per tant, la tendència és bona, però encara estem lluny de començar a parlar de que la situació és bona. Ara, això sí, la velocitat de reproducció de la malaltia segueix baixant. A Catalunya està situada al 0,76 i això sí que indica que en els propers dies la cosa anirà millor. Per tant, és una bona notícia. En fi, nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida parlem de gastronomia amb el Felip Urbán. Avui parlem de sake, ja t'ho avanço.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Ese cacharro está roto!
La que se avecina. Mañana por la noche. En Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí, cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda, que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que... Igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Xiaomi 5G, te llevas una televisión de 32 pulgadas Xiaomi de regalo. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues, ja saps que tots els dimarts amb l'espai de gastronomia coneixent històries i coneixent persones, bàsicament coneixent persones que estan relacionades d'una o altra manera amb el món de la gastronomia. Nosaltres amb el guia habitual, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Què tal, com estàs? Et anava a presentar ja per dient un número de setmana confinat, però quasi que és per no posar el dit a la ferida, eh? No t'ho dic.
Bueno, de moment, pues, continuem amb aquesta saga, no? Ja és nissaga de poder, també, igual. Pues,
bueno, des de la Conselleria de Salut ja s'ha filtrat, ja s'ha anunciat que hi haurà 4 etapes, presumptament, de desescalada o de desencallada, o digue-li com vulguis. No sé en quina us tocarà començar a obrir. No, no s'ha filtrat això encara.
Bueno, el 23, que és dilluns que ve, en principi van dir que sortirien, no sé si al BOE, o no sé perquè això ja no sé com funciona.
El DOC.
Això, no?, que diran què fer, 50% terrasses, terrasses sí, terrasses no, no ho sé. Bueno. La veritat és que tota solució serà bona, això està clar, però esperem que sigui una cosa amb no sé, amb cap i peus.
Vull dir sí, evidentment, evidentment.
Que d'aquí una setmana no torna a passar el mateix, un altre cop a tancar, si no és que no...
Correcte, no, i sobretot que la gent hi posi sentit comú, sisplau, eh? Vull dir que ens diguin que podem fer això, no vol dir que ho hem de fer de qualsevol manera, s'ha de seguir unes normes avui i els properes setmanes i mesos, per molta vacuna que ens estiguin bombardejant de que ja està això. Això no
I
està.
I sobretot, deixar de pensar que a bars i restaurants és el principal problema que
sí, no sí, és veritat, això us han donat aquest San Benito, amb perdó, però és així. En fi, escolta, avui no m'ha parlat de sake una altra vegada sí. I una altra vegada perquè és un tema que és molt desconegut i hem tingut constància hem parlat amb el senyor que tenia una... Bueno, que produïa sake a Lleida. I també amb el tema de l'escola, on, entre altres, tu t'estàs formant per ser sake sommelier. I també vam constatar que, bueno, ens falten moltes coses per saber. Una, i dos, les que sabem estan malament, perquè s'ha de dir, bueno, així, eh?
Sí, la veritat és que, bueno, és un món meravellós i...
Escolta, i bueno, pues, tu com coneixes el Pablo Alomar?
Pues des de que m'he ficat més en sèrio per estudiar, per estar que sommelier, i bueno, pues una cosa que sempre tenia pendent, amb el tema que tu deies del confinament, pues que tenim, per desgràcia, més temps,
sí,
i s'ha d'aprofitar,
bueno.
Pues és dels... crec que dels capos que hi ha a nivell nacional del món del sake.
Bueno, pues sí, el Felip diu que és un dels capos, sí, l'haurem de conèixer. Pablo, què tal? Buenos días.
Hola, bon dia a tothom.
El Felip acaba de dir que eres uno de los capos del sake, ¿eh?
No, soy uno de los picapedreros, porque empecé hace tiempo picando esto del sake cuando era... En aquellos tiempos sí que era... Era una cosa muy desconocida y llena de, vamos, de falsedades.
Ya.
Y bueno, ahora es un momento un poco más dulce.
Porque, Pablo, tú eres propietario de una distribuidora de saques en España, se llama Salvioni Alomar. Además, tengo aquí apuntado que eres profesional de saque certificado y profesional de saque avanzado. ¿Tú cuándo conoces por primera vez? ¿Te acuerdas cuando conociste por primera vez el sake en tu vida?
Sí, a ver, la primera, como casi todos, es la típica botella que en mi caso tenían mis padres en la zona de licores, que ponía sake y bueno, estaba todo en japonés y tal, y la había probado así por curiosidad y era horrible, ¿no? Entonces esa era un poco la sensación de lo que era el sake, una bebida fuerte, un poco en ese caso añejada, y tal. Pero realmente cuando la descubrí fue gracias a que no me gusta la cerveza, y eso es algo que es un poco curioso, pero yo estuve viviendo en Japón, acabé viviendo casi 3 años.
Ah, amigo.
Y al principio, vivía, o sea, a mí me encanta beber, pero sobre todo vino, más que destilados, y como he dicho, no me gustaba la cerveza, y me encontré con el gran problema de que en Japón, en aquella época, tomar vino era bastante caro, entonces ya no me lo podía permitir, y fui barajando diferentes bebidas, empecé con el umeshu, que luego me parecía un poco demasiado dulce para tomar varias copas. Y la última cosa que pensaba en no tomar era el sake, ¿no? Porque
claro,
tenía esta concepción de bebida súper fuerte, que solo se toma caliente, bla, bla, bla. Y por casualidades, pues me la ofrecieron y dije, jolín, esto no es sake.
No se parece en nada, ¿no?
No se parece en nada. Claro, entonces allí ya se me metió en la cabeza un poco, bien, el sake es bueno, hay diferentes tipos y tienes que encontrar el que te gusta.
Claro.
Y a raíz de esto.
Muy bien. Oye, por cierto, ahora que comentas que estuviste 3 años viviendo en Japón, el sake en Japón, ¿cómo está considerado? Es decir, ¿es una bebida especial, es una bebida normal del día a día, solo para celebraciones? ¿En qué momentos se toma?
A ver, el sake es muy comparable a lo que está sucediendo, ahora está cambiando, pero es un poco como compararlo con el jerez.
Ajá.
¿Vale? Es como una bebida de culto, que es la bebida nacional japonesa, pero que la gente joven o la gente guay hasta hace bien poco no bebía porque lo relacionaba con algo para gente mayor.
Claro,
para
es antiguo,
gente de pueblo.
Claro.
Y lo que sí que siempre ha estado es en rituales, tipo en bodas, en cosas de estas, siempre ha habido sake, pero meramente como algo cultural y tal. Ahora realmente hay una especie de cambio, y es porque se está viendo que fuera de Japón es algo que está cogiendo bastante fuerza, entonces los jóvenes ahora dicen, coño, esto es nuestro, es nuestra bebida, y ahora fuera de Japón se está poniendo de moda.
Claro.
Vamos a ver por qué y vamos a probarlo y ahora a lo mejor hay un resurgimiento otra vez.
O sea que se está mimando, a ver, entendedme bien,
sí.
Mimando más el sake fuera de Japón que dentro casi.
Sí, yo creo que ha sido acogido muy bien por gran parte de la sociedad occidental y se le ha dado otro valor. Y luego, por ejemplo, algo tan sencillo como servir el sake en una copa de vino, esa manera de elevar esta bebida, yo creo que ha hecho reaccionar un poco primero al mundo occidental y luego, en efecto boomerang, a Japón.
Porque el sake, al final, en Japón, se toma así al final de la comida, como un remate, o durante la comida, o...
No. Esto es debido, básicamente, a restaurantes chinos malos en Europa y en Estados Unidos, que al final de una comida te ofrecían un chupito, que ellos decían sake, y normalmente era un licor. En España, en la mayoría de los casos, solía ser un orujo malo gallego y decía, no, esto es sake. y se nos ha quedado ese San Benito.
Pero el sake se puede tomar durante la comida.
El sake es equivalente al vino.
O sea, imagínate. Vamos muy mal informados, ¿eh?
No, claro. Es que ese es el problema, que la gente lo asocia. Yo, en ferias muchas veces, en ferias importantes, en Madrid Fusión, por ejemplo, teníamos alguna vez un stand y le ofrecíamos sake a la gente para que lo probara. Y estaban con una copa de gin tonic y decían, no, ahora estoy con el gin tonic, después de esto ya vendré a tomar el chupito de esta bebida de sake que es potente, ¿no? Y yo le decía, no, tú estás ahora con lo potente.
Imagínate, es que vamos muy, muy... O sea, la poca información que tenemos la tenemos tan mala... Que sacar la mala para meter la buena es el doble de faena, ¿eh? Felipe, porque tú en el restaurante, por ejemplo, si a un cliente le ofreces, oye, te voy para acompañar el segundo plato, sake, igual te mira con cara rara.
Bueno, si ya cuesta ofrecerle, como decía Pablo, algún cliente en los maridajes, algún jerez o Montilla Moriles, y ya te lo ven extraño. Obviamente, pues ofrecer sake, pues como la gente tiene el concepto de esa bebida fuerte, añejada, como decía Pablo también, alcohólica, entonces hay que explicar, enseñando la botella, evidentemente, y explicar, nada, en un minuto, pues la diferencia que hay con esa mentalidad que la persona tiene en su cabeza a lo que va a probar, ¿no? Y luego que se lo pones en una copa de vino, bueno, pues ya le buscas esa historia, ¿no? Eso que tienes que contar para que se haga mucho más atractivo, ¿no? Incluso hay saques con gas, con esa segunda fermentación también, entonces se pueden hacer una serie de maridajes espectaculares con el sake.
Es todo un mundo, ¿eh? Estamos hablando con Pablo Alomar Salvioni, es propietario de la distribuidora de sake Salvioni y Alomar, es profesional de sake certificado y profesional del sake avanzado. Pablo, tú cuando vuelves de Japón, pues supongo que dices, oye, esto he descubierto aquí una bebida y toda una historia y una cultura detrás que lo tengo que explicar, porque claro, tú ya ibas con lo que tú creías que era y viste que era tan diferente, y bueno, es que esto lo tenemos que explicar y venderlo bien, ¿no? Supongo que van por ahí los tiros.
Sí, de hecho, una de las razones por la que empezamos fue, bueno, la historia es un poco larga, pero para resumir, fue que yo me hice amigo del propietario de una bodega, de Dasai, que ahora es muy famosa, pero hace 10, 15 años no la conocía nadie, y yo me intercambiaba, porque yo también me dedico al tema de vino en exportación, y siempre hacíamos intercambio de vino por sake. Y yo me volví a España, esto ya era cuando iba y venía, me traía un montón de botellas de sake. Y en un momento dado me dice este chico, oye, nosotros en España no vendemos, ¿por qué no importas tú? Y dije, bueno
pues venga.
Y un poco dudoso, luego cuando vi los precios, el transporte y lo difícil que es conservar bien el sake, es decir, no es como, venga, me lo traigo en un contenedor normal y ya está, no, esto lo tienes que traer o bien por avión o bien en contenedor refrigerado y todo eso, es complicado. Y bueno, y al final me dieron tanto de beber esta gente una noche en Tokio que le dije que sí a casi todo. Y al día siguiente me organizaron una reunión con grandes bodegas o bodegas importantes y sus presidentes. Y me encuentro allí en una encerrona diciendo, ostras, ayer le dije que sí, que importaría el saque y tal, no sé qué, y luego yo haciendo números y pensando, joder, ¿cómo lo voy a hacer? Y acabo pues importando algunas botellas de estas bodegas y organicé un evento en Madrid y en Barcelona. Entonces, en este evento, obviamente al principio yo pensaba que esto lo iban a comprar sobre todo restaurantes japoneses. Y me llevé una sorpresa porque no era así. Es decir, la gente o los dueños de estos restaurantes en España decían, su lógica era, no, el sushi, el sashimi es caro, los clientes pagan por esto y luego como bebida, el sake iría muy bien, pero no, se nos va de precio, prefieren tomarse un rueda o un albariño que funciona muy bien o una cerveza. Y nos pusimos un poco nerviosos porque dijimos, jolín, pues al final no vamos a poder venderle a estos restaurantes porque no nos van a comprar, y atacamos al sector gastronómico y allí fue el gran acierto. Ajá. Primero de todo porque la recepción era, bueno, nosotros somos gastronómicos, no somos asiáticos, pero te daban la oportunidad de decir, oye, me presento, quiero que pruebes dos cosas, no te voy a decir lo que es, tú lo pruebas y por tu experiencia vas a saber si te vale o no. Y muchos sommeliers...
Oye, es una buena manera de entrar, ¿eh?
Hostia,
Es una buena manera de entrar, ¿eh?
No, es que era la única manera, porque se te cerraban las puertas, saque, no, claro. No somos japoneses. Entonces, bueno, llevo una bebida, la presentaba con mucho cuidado, llevaba unas copas buenas, bueno, el caso es que la vestía bien la situación, lo probaban y decían, coño, ¿qué es esto?
Es curioso, es curioso, esto.
Claro.
Es como decir, oye, champán, no, que no soy francés. Bueno, que tendrá que ver al final, ¿no? Por suerte o por desgracia, ya vivimos en un mundo globalizado, con lo cual vamos a coger lo bueno, que lo malo ya lo tenemos sin quererlo, de la globalización. Muy bien, pues oye, es una historia entrañable detrás de todo esto. Yo os voy a dar una página web, www.salvioni-alomar.com, y ahí encontráis... Pues todo, porque estoy mirando y aparte de sake, pues ya veo una sección de vinos japoneses también, otras bebidas, té, vinagre, soja, en fin, cositas de la cultura japonesa en www.salvioni-alomar.com. Supongo que al final también es empezar y una vez va rodando la historia, pues ya vas cogiendo otros temas, ¿no? Pero bueno, todo empezó con el tema del sake.
Sí, no, y es nuestra mayor, apuesta. Y bueno, yo creo que tanto los profesionales del mundo del vino como, bueno, Filip lo sabe bien, es quizás una bebida muy gastronómica, porque no choca con la comida, es decir, no es como un quién es más potente, la comida o la bebida.
Correcto.
Que acompaña, y la palabra sake, nihonshu, no significa o no es un solo único concepto, es decir, como bien decía antes Felipe, el tema de que haya sakes espumantes, de que haya sakes envejecidos, de que haya sakes frescos, nama... esto es muy rico, entonces la gente asocia el sake a un único concepto, y esto muchas veces es necesario constatarlo.
Pablo, nos hace falta un montón de clases de estudiar, ¿eh? O sea, de estudiar, sí. De que nos lo expliquen. Para empezar a entender, veo el universo sake, que vamos, tenéis una faena de divulgación por delante apasionante, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
vamos, o sea, yo estoy entrando y hoy me he enterado ya de que hay diversos productos de sake, o sea, imagínate, a partir de aquí ya empezar a entenderlos todos, saber de dónde vienen, para cómo los debo de tomar y con qué, pues imagínate si hay historia aquí por hacer. En fin, por eso, bueno, hemos dedicado otro programa a hablar del sake, que no será el último, ni mucho menos, porque veo que además... No, porque escuchándote también me he dado cuenta de que, las modas, las corrientes existen y veo que el sake está instalado en una y que va a ser creciente cada vez la presencia del sake en la sociedad española. A ver, igual va muy, muy lento o no, es que esto tampoco se sabe. Pero veo que sí, que la tendencia es al alza y con lo cual, bueno, es otra... otro tipo de bebida en el cual vamos a tener que prestar atención y empezar a entender un poco también.
Desde luego, y además, fijaros que ya se han metido en plan a tope a producir sake grandes personajes del mundo del vino, como puede ser el director y el blender del champán, el champán este tan famoso, ¿cómo se llama? El Don Periñón.
Ajá.
Se ha metido a hacer sake.
Claro, esta gente van avanzados.
En Barcelona vive François Chartier, que también ahora está haciendo un blend. O sea, hay gente del mundo del vino que se está metiendo mucho en el mundo del sake. Y esto no es coincidencia.
No.
Se ve que...
Claro. No, además esta gente van avanzados al tiempo. O sea que lo están haciendo es que por ahí van a ir los tiros.
Sí.
Pues hemos conocido hoy un poco a Pablo Alomar Salvioni, tiene una distribuidora de saques, está trayéndote saques, lo puedes encontrar en internet www.salvioni-alomar.com. Bueno, la historia, al final irse a Japón y darse, conocer la bebida, entenderla y, oye, traerla hacia aquí, es en resumida, muy resumido, pero la historia de Pablo. Pablo, oye, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente, a ver si ahora cuando se acabe toda esta historia, y sobre todo mucho ánimo a ti, porque sé que todavía estáis medio encerrados y los restaurantes...
Sí. Bueno, los restaurantes están cerrados. Sí. En fin.
Que mucho ánimo y esperemos que acabe esto y nos conozcamos y,
vaya que
y
sí,
disfrutemos del saque en otro contexto.
Pues oye, ahí queda anotado. Pablo, un placer, ¿eh? Gracias.
Pablo, que vaya bien. Un saludo, Pablo. Cuídate, un abrazo.
Gracias a todos.
La veritat que cada cop que parlem de sake veig més clar, Felip, que és un món que cada cop es farà més gran, eh?
Jo ja t'ho vaig dir, que ja fa anys que me vaig enamorar del sake.
Sí. També m'he donat compte que això o t'ho expliquen bé al principi o causa uns tòpics que després costa molt de desfer, eh?
Bueno, però el sake enamora, llavors, clar, te té que enamorar, bueno, te té que arribar i dir, hòstia, doncs, ara és el moment.
Escolta, a la web del Pablo he vist vins japonesos, begudes i té. Jo em consta que estàs embolicat, canviant de tema, amb una història, tu, que té a veure amb el té, també.
Sí, ara he engegat una pàgina a l'Instagram, de moment, que el que faré serà pues, ficar dades, bueno, informació sobre el té també, que és un món, també, bueno, me sembla com el sake, ¿vale? Que és una cosa que és brutal també, molt espiritual també com el sake, i bueno, pues, ficaré notícies de tés, i en principi pues, bueno, també ficaré algun pack per vendre, que ve directament des de la Xina, però és més que res també per donar-li aquesta importància que per mi també té el té, no?
Bueno, entra, es coneix el mundillo de moment, o sigui, divulgació, després si voleu comprar, perfecte. Això a Instagram busqueu-lo com el trueno de la primavera, entremig de cada paraula el guió baix. El trueno de la primavera seria el guió baix trueno guió baix de guió baix la guió baix primavera, val? El trueno de la primavera a Instagram, entremig de cada paraula ficeu-li el guió baix.
Lo nom és la traducció literal del xinès al castellà. I m'ha semblat molt, molt interessant i no l'he canviat per això, perquè, no sé, crec que és molt, molt, molt xino, no?
Va, però sí, però espera, que et poso en un compromís. Ho saps pronunciar en xinès o no?
No. No. La veritat és que no, la veritat és que no.
Deures per la setmana vinent, va.
Vinga, va.
Felip Urban, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies, igual.
¿Quieres vivir tranquilo y olvidarte de tus deudas? Contacta con nosotros. Plataforma Segunda Oportunidad. Teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com. Desde el 2016, solucionando los problemas económicos de las familias. Con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar. Solucions ecològiques. El millor preu del mercat. Telèfon 973-71-1896 o a la web hidrocar.com.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim amb sol a Lleida, almenys a la ciutat de Lleida. Ahir també, dos dies seguits, sense boira, sol, vent lleugerament molt feble, vaja, i acostant-nos als 14 graus. Directes cap a les dues, amb la nostra tertúlia dels polítics, de moment ben acompanyats, amb la Marisa Chandri, representant del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres, per part del PSC, la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la, per part de Ciutadans, la Elena Borrell. Elena, ai, l'Elena, la Maria. La Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. M'has canviat el nom, sí, però sí. Bueno, no passa res.
No tires de segon nom, Elena, Maria Elena, no?
No, doncs no.
Mira, hagués quedat bé llavors, eh?
Hagués quedat superbé, però mira, no la coincidència.
En fi, també s'incorporaran en uns minuts Ignasi Amor per part d'Esquerra Republicana i la Elena Ferre del Comú de Lleida i estava avisat també per part de Junts per Catalunya avui el Paco Cerdà, que tornava aquí a la tertúlia després de molt temps, eh?
Fa molt...
És veritat.
Sí, quant de temps.
Escolta, com diuen en castellà, anem a parlar de dineros. Va, que tenim el pressupost... Bueno, no tenim a ningú de l'equip de govern, pues, bueno, però vosaltres ja heu tingut accés, suposo, al tema del pressupost que ha presentat l'Ajuntament de Lleida pel proper any 2021, en el qual s'opte que el Comú de Lleida, de moment, ha dit que s'abstendrà a la votació d'aquest proper divendres a l'espera de que la seva assemblea decideixi què han d'acabar votant si no es manté unes coses que consideren bàsiques, com són l'ajustament de la despesa en càrrecs del govern, garantia de manteniment de l'escut social i un foment de l'estalvi energètic o de transport públic. No sé com ho veieu.
Bueno, no sé,
Carme.
Bueno, ja que he agafat la paraula. Bueno, en el tema del transport públic, bueno, de fet, els pressupostos d'aquí a qui es presentin es canviaran 300.000 vegades, no? Perquè, de fet, ja han començat a dir que bueno, han començat ja amb el tema de les escoles bressol, han començat, bueno... per tant, suposo que d'aquí a qui els presenten de manera definitiva, tot i que l'altre dia a la presentació que hi havia la Jordina, la Montse Pifarré i el senyor Sentís, amb l'absència dels socis de govern, doncs ja vam fer la primera presentació, està clar que... Important el tema del transport públic. El tema del transport públic, hi ha una disminució de la despesa del voltant de 600.000 euros, el qual vol dir dues coses. Una, disminució, evidentment, de la gent dels treballadors del transport, i una altra, en algun sentit, o disminució de les línies o menys freqüència. Jo suposo que això ho fan en previsió de que és cert que la pandèmia ha fet que la gent utilitzi menys el transport públic, però també no és menys cert que l'Ajuntament de Lleida ha apostat per una ciutat 30. Una ciutat 30 vol dir que la gent hem de deixar de moure's en cotxe i hem d'utilitzar el transport públic. No sé com ho farem si aquest transport públic disminueix, no? I així, si anem veient, és una darrere de l'altra. És un pressupost... Hem de pensar que estem en pandèmia, que hauríem de fer uns pressupostos on la ciutadania... no és moment d'estalviar, no és el moment d'estalviar ara mateix. Ara és el moment d'estar al costat de la ciutadania i de ficar tot el que és necessari. I ara, doncs, jo crec que...
Perdó un moment, que doneu la benvinguda a l'Ignasi Mor per part d'Esquerra Republicana, que s'incorpora ara tot seguit. Ignasi, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, Ricard.
Perdó, Carme, que t'estava... T'he tallat
el... No. Deixo la paraula, si vols, a qualsevol altre, mm-hmm. perquè, bueno, jo crec que és uns pressupostos sobre els quals encara n'hem de parlar molt durant tota la setmana que acaba de començar.
Una de les coses que deies, Carme, era el tema del transport públic. Ens enviaven un missatge avui a través de xarxes socials en les que em deien que us preguntés sobre el tema aquest dels autobusos, de si pujaran o baixaran les freqüències. Em posen com a exemple que la línia 7, que triga més d'hora i mitja en fer una volta i que està afectada al 50% del recorregut. En fi, és un tema que veig que també s'haurà de parlar.
Jo crec que, ara a més veig que s'ha incorporat també la Helena.
Helena Ferre, per part del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Disculpeu la tardança.
Tranquil·la. Estem amb el pressupost i concretament ara amb el tema de transport públic.
Dic que és una incongruència el tema d'apostar per una ciutat, un canvi de mobilitat, per una ciutat 30, una ciutat sostenible, una ciutat amable i fer una rebaixa amb la inversió en transport públic. Evidentment, si rebaixem 600.000 euros, 600 i pico mil, està clar que d'alguna manera es rebaixaran. O bé amb nombre d'autobusos, o bé amb nombre de continuïtat de les línies, o bé, no ho sabem encara, perquè la gent dels autobusos, doncs, bueno, tot i que nosaltres hem pogut parlar amb ells, torno a repetir, és una cosa que està encara en l'aire, però és curiós, jo pensava que se n'ha de fer o una inversió, l'any passat se va fer una inversió important en la nova adquisició d'autobusos, que no són baratos, que són autobusos sostenibles, autobusos verds, i, sin embargo, arriba un govern d'esquerres a l'Ajuntament i resulta que tot això ho parem. La veritat és que és tot curiós.
Maria Borrell.
Sí, perdona. Bueno, una mica el que comentava també la Carme, reforçar que en aquest cas sí que s'opte, no? La primera foto de la presentació d'aquests pressupostos en els quals hi faltava més de mitja part, en aquest cas, de la resta de l'equip de govern. Això ja diu moltes coses, Ricard. A partir d'aquí, encara hi ha molt a què parlar. Tots els grups, els nostres portaveus han tingut en reunions, evidentment, per parlar del tema de pressupostos, veurem també el que es determina divendres i després, evidentment, de cara al ple. Però nosaltres, des del nostre grup, sí que volíem insistir. Vam fer ja la proposta de que es destinés almenys un 0,5% no, del pressupost al tema de la generació de treball, sobretot a donar suport als autònoms i a les empreses de la nostra ciutat que tant i tant han patit el tema de les restriccions, sobretot d'aquestes tres tancaments que ha patit la ciutat, i això penso que s'hauria de plantejar doncs, seriosament. Intentar evitar, per suposat, reduir el gasto més superflu, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha algunes partides doncs, que es podria perfectament derivar d'una banda amb una altra. No? És qüestió de prioritats, al fi i al cap, Ricard, és qüestió de prioritats, de veure què s'aposta per la ciutat de Lleida, de veure on se reforça i d'on se treu. I, bueno, amb la línia de lo que comentàveu ara, jo no he pogut llegir aquesta notícia que comentàveu, us han fet arribar també aquí a COPE, del tema de la reducció del transport dels autobusos en determinades línies. No puc donar una resposta a l'efecte perquè no he tingut accés a aquesta notícia, però està clar que el tema del transport públic, evidentment que hi ha hagut aquesta rebaixa i veurem com quedarà, no? Mm-hmm. Perquè és com deia la companya, la Carme Valls, doncs que si es pretén tenir una Lleida més ecològica o més amable, no? per tota la gent, doncs a veure, faltaria potser reforçar les línies i no al revés fer retallades. Però bueno, aquí tenim membres de l'equip de govern que segurament ens podran aclarir alguna cosa més al respecte.
Doncs deixeu-me que doni la paraula a la Marisa Xandri i després ja anem amb l'Ignasi Mori i la Helena Ferra. Marisa.
Sí, a veure, respecte al tema de la mobilitat, nosaltres estem totalment en contra de que retallin en aquest aspecte, no? I jo sí que voldria destacar doncs, que des del Partit Popular hem fet unes esmenes excepcionals amb aquests pressupostos, ja que estem vivint uns moments excepcionals i pensem que el que cal fer en aquests moments és doncs, reactivar la ciutat, no? Una ciutat doncs, que ha vist que en aquests darrers anys doncs, se'ls han pujat els impostos, per exemple, en el tema de l'aigua, en el tema de les escoles bressol, i si em permets, doncs, breument, doncs, dir que les nostres esmenes doncs, es basen en cinc eixos fonamentals, no? Que és el tema de la sanitat, Nosaltres proposem doncs, que hi hagi una compra de material sanitari que es pugui repartir doncs, en diferents punts de la ciutat de forma gratuïta. Després, un altre eix seria el tema de la seguretat i del civisme. I aquí sí que demanaríem doncs, que es creés, ja ho vam demanar a l'anterior ple, però continuarem demanant una oficina doncs, per atendre aquelles persones que s'ofereixen l'ocupació il·legal. També demanem la creació de 10 noves places d'agents de la Guàrdia Urbana. Un altre eix és el tema de la promoció econòmica. I també bueno, demanem pues, que hi hagi una partida econòmica pues, pues, per compensar tots aquests increments que suposaran les taxes en les escoles bressol. No? I per acabar hi ha d'haver un apartat dedicat a les inversions en algunes infraestructures, no? Com pot ser, per exemple, el velòdrom o, bueno, o diners que estiguin destinats a determinats carrers i a zones que estan realment de pauperades, no?
Per cert, que avui s'han incorporat 4 nous agents cívics que sumen un total de 16 a la ciutat. Ignasi Amor.
Sí, moltes gràcies, Ricard. No? Els pressupostos del 2021 doncs, han costat, però bé, jo crec que seran una realitat. Són pressupostos per la reconstrucció social i econòmica de la ciutat amb la pandèmia que tenim i la pandèmia mundial que segueix a tot el món, no? Per tant, els hem dividit en 4 eixos, eixos del PAM i de l'Aura de Lleida i de la Mesa Transversal, eix 1, governança i excel·lència operativa, eix 2, imatge, projecció i promoció de la ciutat, importantíssim, eix 3, igualtat, diversitat i inclusió, i l'eix 4, emergència climàtica i sanitària. No? Crec que són eixos que van molt ben encaminats cap al que demana la Unió Europea. No? L'eix 1, governança i excel·lència, que vol dir transformació de l'administració pública. Seguim amb una administració dels anys 70. Hi ha un escrit fet que es refereix a l'administració pública espanyola que funciona com els anys 70. Per tant, aquí hem de ser molt més adaptables i hem de funcionar com una administració del 2021, no? I això, perquè es quedi molt clar, vol dir que de 10 papers n'has de fer un i que tots els tràmits han de ser molt més àgils i molt més ràpids de cara al ciutadà, que això se beneficiarà moltíssim. Imatge, projecció i promoció de la ciutat. En què ens diferenciem d'altres ciutats? En què som únics, no? Per exemple, jo ara recordo que som únics en què podem anar a dinar a casa. I això és algo que es pot valorar molt quan altra gent de Barcelona que treballa té que menjar de tàper en una oficina. Podem anar caminant des de la feina, tenim un turisme de proximitat, tenim una gastronomia excel·lent i això és el que hem de vendre i el que hem de promocionar cap a la resta de Catalunya i cap a la resta d'Espanya.
Perdó. Pensava que havies acabat, Ignasi.
No, vull dir, al final són uns pressupostos que encara falta implementar les ajudes que han de vindre des de la Generalitat, des de la Unió Europea i des de l'Estat espanyol i, per tant, doncs, ser conseqüents, no?, amb la despesa i amb la inversió. Ara escoltava la senyora Chandri dient que fer una cosa, una actuació, posar el velòdrom seria una inversió o fer alguna cosa així. Hem de separar molt bé el que és despesa i el que és inversió. I aquest país, Espanya, jo crec que els últims 20 anys o 30 anys no ho ha sabut fer gens bé, perquè si despesa és fer carreteres i fer aeroports, autopistes o edificis brutals, doncs això és despesa. Inversió és que fomentem que a la ciutat hi hagi més treball. Inversió és que fomentem que la gent jove es pugui quedar a la ciutat de Lleida perquè pugui muntar cooperatives o empreses i pugui alquilar doncs locals i pugui desenvolupar-se com a persona a la ciutat de Lleida. Això és inversió.
Uns pressupostos que hores d'ara, i segons les declaracions del Comú de Lleida, bueno, tenen la clau perquè puguin tirar endavant o no. Helena Ferrer, la vostra intenció de moment és una abstenció, tenint en compte que em sembla que els pressupostos no compleixen uns punts o unes expectatives que voleu i esteu a l'espera també de la vostra assemblea decidir quin serà la intenció de vot si això no acaba passant.
Efectivament, nosaltres, com sabeu, doncs una força municipalista, el que demanem és doncs que el pressupost incorpori aquesta visió. Per altra banda, doncs també som una força assembleària i això comporta que al final el vot, el posicionament d'aquest vot, el dugui a terme la nostra assemblea, que serà doncs qui considerarà que aquests pressupostos s'adiuen al que la ciutat i la ciutadania necessita, o bé doncs que no responen a aquestes prioritats i aquestes necessitats. Entenem que nosaltres ara mateix s'han d'anteposar. Comentar des del principi de la tertúlia, Ricard, que un dels temes doncs, amb els que nosaltres no ens acabem de sentir doncs, del tot còmodes i que precisament estem treballant perquè hi pugui haver un acord, és el tema de la mobilitat dels autobusos. Intentem doncs, que el transport públic en aquest sentit no es vegi afectat. En aquests pressupostos del 2021 entenem doncs, que hi ha un seguit de coses que s'han de considerar sense excusa. La primera d'elles, doncs, que es pugui ajustar la despesa en els càrrecs, a nivell de doncs, més de lo que són els càrrecs polítics. També doncs, preservar i millorar que és l'acció social de l'Ajuntament. Amb la situació econòmica i de Covid sanitària que estem vivint, entenem que l'escut social ha de quedar preservat. També volem fomentar doncs, l'estalvi energètic i, òbviament, prioritzar el transport públic. Entenem que no és un pressupost que ara mateix estigui tancat i per això doncs, nosaltres tenim la voluntat i s'està treballant doncs, perquè puguem arribar a un acord doncs, tenint en compte aquest seguit de coses que comentava.
Quan teniu l'assemblea, Elena?
L'assemblea, si no m'equivoco i no em vull equivocar, el dimecres, dia 25. Bueno, ja la Comissió d'Economia aquest divendres i el dimecres 20, demà tenim la taula transversal de l'eix 4 d'aquest eix doncs, de transició ecològica, salut i mobilitat i el dia 25 doncs, tenim aquesta assemblea del Comú.
Molt bé. Entenc que aquest pressupost s'anirà movent, però que divendres ha de ser, hi ha una proposta bastant final, per entendre'ns. Carme Valls, que demanava la paraula quan parlàvem d'infraestructures i d'aeroports.
Bueno, clar, és que fa una mica riure, no? Quan algú del govern i que forma part del govern de la Generalitat parli de que les despeses s'han fet malament, jo estic encantada del reconeixement de que aquestes despeses s'hagin fet, del reconeixement de que algunes d'aquestes despeses s'hagin fet malament, però us recordo que l'Ajuntament de Lleida va aprovar el pagament d'una aportació que es fa a l'aeroport d'Alguaire per, com era això, com si diguéssim, per donar a conèixer la ciutat de Lleida. Jo no sé si algun de vosaltres creu que l'aeroport d'Alguaire ha donat a conèixer la ciutat de Lleida o ha donat a conèixer Andorra i les pistes d'esquí d'Andorra, no? Llavors, resulta curiós, crítiques com aquesta, que les entomem, evidentment, però que no deixen de ser pura...
Ens queden 4 minuts, de manera breu, sisplau.
De ratameria, no? I perdona l'expressió, Ignasi, és que només és una altra paraula. Jo crec que amb aquests pressupostos els hi fan falta moltes coses, I jo, evidentment, entenc perfectament que l'Helena i amb la visió política dels comuns no tinguin conflictes reals per aprovar-los. I fins i tot per abstenir-se, no? Perquè fan falta tantes coses perquè els mirem. La Marisa parlava del velòdrom. No veiem inversions ni activitats pel centre històric. No veiem res a la Bordeta, no veiem els mangraners, no veiem cap pont, no veiem fons de recuperació, no veiem aportacions col·lectives, no fan falta tema d'associacions de veïns. És que fan falta moltes coses. Ara mateix tu parlaves del tema d'ocupació i diners d'ocupació. La setmana passada va estar aquí el conseller, aquest que ha fet fora ara tothom, el Chamri, i va donar 1,5 milions d'euros també per la recuperació i per noves polítiques d'ocupació. Uh-huh. És que al final, no sé, jo crec que vivim en mons paral·lels, de veritat. No
de,
sé.
Manera, de manera breu, Maria Borrell.
Sí, bueno, falta aquí una tercera part en aquest cas de l'equip de govern, no, també que són el representant dels comuns de Junts per Cat que finalment sembla que no s'ha connectat, però també ens agradaria conèixer la seva opinió. Bueno, una mica en realitat tot el que comportarà el tema dels pressupostos està molt per veure, independentment, no, de la posició d'un dels membres del govern, que és els comuns, que bueno, tenen aquesta reunió assembleària, però sí que és veritat que dels eixos o que s'ha plantejat per part d'una part de l'equip de govern, Republicana, el company Ignasi Amor, doncs, bueno, hi ha alguns d'aquests eixos que realment sorprenen, no? Perquè tot el que és el tema d'imatge i promoció de la ciutat, ja em direu com se farà la imatge i la promoció de la ciutat, tal com està la ciutat, si comencem a anar pels, només a anar pel carrer, anar pels barris, i és d'una deixadesa, d'una brutícia absoluta, i jo no sé quina promoció de la ciutat amb els recursos que s'han estat destinant fins ara i amb els recursos que es preveuen destinar en aquest sentit, no? Sobten algunes de les qüestions i alguns dels eixos que pretenen motivar perquè aquests pressupostos es puguin tirar endavant, però reitero, i per no agafar molt de temps, que hi ha molt encara per debatre de cara al divendres i la setmana que ve.
Marisa Chand, ens queden 10 segons.
Sí, no, i en quant al tema de les inversions, no?, que parlava l'Ignasi i que diferenciava, no?, evidentment que parlem d'inversions quan parlem de reactivar la ciutat, quan demanem més diners, doncs per reactivar en aquests moments de pandèmia, de crisi econòmica que està patint la ciutat, doncs que hi hagi una inversió real per part de l'Ajuntament, però també hi ha una inversió que crec que ha de fer referència a les infraestructures, com pot ser, com he dit jo, el velòdrom, o invertir en carrers, com ara deia la Maria, no?, que n'hi ha alguns que, doncs, que fan mania, i perdoneu que ho digui així, però és que és la veritat. No?
Escolta, que arribem a les dues. Per cert, crec que el Paco no s'ha connectat, però tant Ignasi Amor com Elena Ferre tindreu una setmana interessant dins de l'equip de govern per acabar de polir aquest pressupost. Les dates són bastant apretadetes, eh? Estem parlant d'aquest divendres, avui és dimarts. Bueno, veurem com va la història. Vaja, espero que arribeu amb un acord, realment, eh?
Nosaltres també ho esperem.
Elena Ferre, Ignasi Amor, Marisa Chandri, Carme Valls i Maria Borrell, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Adéu, gràcies.
Bueno, pues aquesta és la realitat. Nosaltres ja arribant a les 2 de la tarda, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. I demà, sense voler, estarem a la meitat de la setmana, dimecres ja, eh? Cuida't. Adéu.